Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Torna aquest dissabte la pregària interreligiosa mensual que es fa a Manresa, de la mà de l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i el grup de diàleg interreligiós de la capital del Bages. És un espai de pregària i reivindicació de la convivència, que es recupera per a cada tercer dissabte de mes, a les 8 del vespre. Els participants es troben per pregar plegats i per parlar al voltant d'un tema. Es fa de forma itinerant als diferents espais de les tradicions presents en el grup de diàleg interreligiós i és també una iniciativa oberta a tothom. El calendari d'aquestes pregàries i la seva ubicació es podran consultar a través del web de l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa, www.lasequia.cat/laxarxademanresa, i també a les xarxes socials. La primera cita és aquest dissabte, dia 20, a les 8 del vespre. El dia 20, a les 20 hores, al convent de Santa Clara, amb el títol La fe que ens fa creïbles espiritualment, espiritualitat i compromís. Benvinguda a aquesta, com moltes altres iniciatives interreligioses. Avui, després del vocabulari interreligiós que ara us oferirem, ens visita el nou bisbe auxiliar de la diòcesi d'Osaka, al Japó, el claretià català Josep Maria Abella. En el marc d'una recent visita a Catalunya, ens explica com viu la fe al Japó, també en el context de la gran diversitat religiosa que té el país del sol naixent. I ens acomiadarem amb un racó de música sintoista, precisament la religió majoritària al Japó. Això és el que us proposem fins a les 8. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
Josep Maria Abella, després d'haver estat superior general dels missioners del Cor de Maria, els claretians, va ser nomenat el juny passat bisbe auxiliar de la diòcesi d'Osaka, amb l'ordenació episcopal que va rebre unes setmanes després. Concretament va ser entre el 2003 i el 2015, el període en què Abella va ostentar, va exercir la màxima responsabilitat dels claretians. Abans de la responsabilitat com a superior general havia estat conseller general i encara abans havia estat uns anys al Japó, país que coneix força bé i al qual va tornar després de ser superior general. El Japó ja exerceix el ministeri episcopal i sap que és un país on la recerca de Déu i el que és l'assimilació social i personal d'aquest misteri, d'aquesta creença, és ben diferent de la que puguem tenir a Catalunya o al conjunt d'Europa. Saludem Josep Maria Abella, que va néixer el 3 de novembre de 1949 a Lleida i que, per tant, als seus 68 anys i mig, té una nova etapa en la seva vida que ara està afrontant i que, aprofitant que ha vingut a Catalunya, ens l'explicarà des de milers de quilòmetres de distància del seu Japó actual. Pare Josep Maria Abella o Monsenyor Abella, benvingut, bona tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, moltes gràcies per haver-me invitat.
Nosaltres encantats de tenir-lo, molt de gust de convidar-lo. Si algun oient ho recorda, el pare Josep Maria Abella havia estat aquí a Ràdio Estel quan era superior general i ara torna amb una altra missió, oi?
Exacte. Una altra missió no esperada, però bueno.
Va ser una sorpresa el nomenament quan el va conèixer?
No, certament va ser una sorpresa en el sentit de que hi havia complert, diguem, com a superior general durant 12 anys, 12 anys abans com a conseller general encarregat de les missions dels claretians, el que m'havia permès entrar en contacte doncs, amb moltes situacions al món. Nosaltres treballem en uns 67 països, els claretians, i un cop acabat doncs, aquest servei, retornar al Japó volia dir que totes aquestes coses de responsabilitats eclesials i de més doncs quedaven ja a l'arxiu, però es veu que no hi van quedar, no? I el 2 de juny, no, el Sant Pare Francesc pues, em va demanar aquest servei de comissari auxiliar d'Osaka i bueno, pues, ho vaig acceptar com hagués acceptat qualsevol altra cosa.
Tot i que el cristià no ha de viure la seva fe per projectar-se personalment, què espera vostè d'aquest nou servei apostòlic com a bisbe en aquestes terres de l'extrem orient, al Japó, un país format per illes, però d'una extensió que és semblant a la d'Itàlia, per exemple?
Bé, jo hi havia estat 18 anys abans d'anar a fer aquest servei al govern general, diguem, a l'equip de coordinació mundial dels claretians, havia estat 18 anys allà, aleshores ja sabia, coneixia, havia estat treballant 11 anys a la diòcesi d'Osaka, d'on ara soc bisbe auxiliar, aleshores tenia un coneixement de situacions, de persones, etc. No? Vaig retornar fa 3 anys, vaig tornar una altra vegada a la diòcesi d'Osaka, i aleshores jo el que espero és el que... l'ideal que vaig tenir quan hi vaig anar per primera vegada i quan hi he tornat fa 3 anys, no? Poder continuar la vida missionera en aquest context del Japó, que és el context on em van enviar de jove. No? I bé, doncs, amb circumstàncies diferents, amb 24 anys ha canviat una mica la situació del Japó, però cercant, diguem, de buscar la manera més adient, no? I més certera de poder arribar a la gent amb el missatge de l'Evangeli.
Hi ha molts aspectes comuns, oi? Del missioner religiós prevere, del missioner bisbe.
Sí, fonamentalment és missioner. Ara vull dir, hi ha un aspecte que és diferent, en el sentit de quan tu ets missioner com a sacerdot, vull dir que estàs en una parròquia, acompanyes comunitats cristianes, si tens contacte concret amb gent concreta, amb els quals fas un camí, no fas un itinerari. En canvi, quan un el fa en bisbe, doncs es situa amb una plataforma més de supervisió, d'animació de les diverses parròquies. No? Aleshores, ja és més difícil tenir aquesta comunicació concreta amb un grup, no, de persones. O sigui, és més ampli. Aleshores, el que toca és intentar que les parròquies, les diverses institucions amb les quals comptem a la diòcesi d'Osaka, realment puguin viure amb aquest tarannà missioner, amb aquesta projecció missionera, que és el que vol el Sant Pare per altra banda avui.
Josep Maria Abella no és el primer missioner claretià que és ordenat bisbe. Tots pensem en Pere Casaldàliga, per exemple. Vostè se sent una mica com Pere Casaldàliga, però a l'altra banda del món?
Sí, les circumstàncies són molt diverses. Les circumstàncies del Mato Grosso, no, de l'Araguai, allà al Brasil. Jo he visitat el Pere Casaldàliga quan era superior general. A mi em toca en una situació diversa socialment. Ara, en el fons, no, el que ens impulsa, ens manté, ens motiva, és el mateix. No? Aquest afany d'anar construint el regne, no? I aquest afany d'anar comunicant l'Evangeli, perquè ens sembla que això obre nous dimensions, nous horitzons en la vida de les persones, i va ajudant a acostar aquesta història que estem vivint una mica al projecte de Déu, que és un projecte d'amor i de fraternitat.
Per a Josep Maria Abella, el fet de predicar l'Evangeli, predicar l'amor que ens empeny, faig referència al lema de Sant Antoni Maria Claret i al seu lema episcopal, que la caritat ens empeny, ens interpel·la a treballar, és una situació doncs, no fàcil, segurament. Tenim algunes dades, un 0,3-0,4% són els catòlics al Japó, 53.000 persones, és poca gent en un país relativament gran.
Sí. Nosaltres, o sigui, al Japó, en total, la població catòlica japonesa, més o menys, no, serien uns 420-430.000 catòlics al Japó. No? A la diòcesi d'Osa, que en tenim 53.000.
Són dades de la diòcesi. Sí.
I hi ha un nombre també semblant de catòlics estrangers, sobretot filipins, vietnamites, llatinoamericans, etc. Aleshores, l'Església del Japó viu aquesta dimensió de catolicitat, d'universalitat, no? Sobretot amb aquests immigrants, que quan arriben, no? Que arriben amb una cultura nova on no saben com començar a caminar, troben en la comunitat de l'Església, no? Que alguns potser ja estaven allunyats, però retornen, i troben allà una comunitat que els acull i que els ajuda. No? Aleshores, l'Església, en aquest sentit, és una petita realitat, no? Però, bé, ja ho va dir Jesús, som com una petita llavor, no?
queda aclarit, més de 400.000 catòlics al Japó, poc més de 50.000 a la diòcesi d'Osaka. I, evidentment, parlar del Japó és parlar de diàleg interreligiós, de convivència i diversitat religiosa. Com conviu vostè com a pastor de l'Església Catòlica en un lloc on predomina el sintoisme, el budisme, el confucianisme, per exemple?
Sí. Bé, nosaltres vivim en aquesta realitat plural religiosa, que avui dia és una realitat que toquem a tot arreu del món, quasi bé, no? Vull dir, aquesta realitat. Nosaltres la vivim des de l'experiència de minoria, no? Que això li dona un caire una mica divers, no? Les relacions entre els grups religiosos del Japó són bones, no hi ha cap problema així de tensions ni d'enfrontaments, no? I el diàleg interreligiós, doncs, es dona a diversos nivells. Es dona a un nivell institucional, amb els experts, no? Els representants de l'Església o del grup budista o del que sigui. Es dona a nivell més de barri, perquè en un barri conviuen, doncs, la parròquia cristiana, l'església protestant, el temple budista, el temple sintoista, el lloc de reunió del Sokagakkai, del Rishokoseikai, de tots aquests nous moviments religiosos que hi ha al Japó, no? I allí, doncs, ens trobem, no?, dins del barri, intentant, doncs, posar-nos a servei de la gent. I després es dona també a la vida de cada dia, en el sentit que en les famílies, doncs, no tots són cristians o no tots són budistes, no? Aleshores, persones que vulguin viure seriosament la dimensió de la fe, no, es troben que han de dialogar, no, sobre decisions, no, sobre actituds, no? I això és el diàleg interreligiós posat ja a nivell familiar.
El diàleg interreligiós no és, per tant, per a vella només seure en una taula i parlar i canviar impressions, sinó que és conviure en el dia a dia molt més, potser, del que estem acostumats aquí a Catalunya.
Això és els bisbes d'Àsia, ja l'any 1975, no, hi ha el que diuen la FEIBC, que és la Federació de Conferències Episcopals d'Àsia, i l'any 75, abans del sínode sobre l'evangelització, quan Pau VI era papa i després va publicar aquella carta, no, Evangelii Nuntiandi, sobre l'evangelització, van marcar la gran orientació de l'Església d'Àsia. I van dir que la línia fonamental de l'Església d'Àsia certament és evangelitzar. Això ho és a Àsia, a Àfrica, a Europa, a tot arreu, perquè és el que ens ha encomanat Jesús, no? Però el camí d'evangelització era el diàleg. I vam posar el diàleg en tres dimensions. El diàleg amb les cultures, el diàleg amb les tradicions religioses i el diàleg amb els pobres, no? Eren els tres diàlegs i ells això ho van anomenar diàleg de vida, no? Ha estat una mica, diguem, la marca identitària d'aquesta Església d'Àsia, no? Perquè diàleg, en parlava molt Pau VI, ells van dir diàleg de vida, aquest diàleg que es dona, no, en la realitat de la vida de cada dia.
Avui ens acompanya Josep Maria Abella, claretià i des d'aquest estiu bisbe auxiliar de la diòcesi japonesa d'Osaka. Ell ha parlat aquests dies passats que ha estat a Catalunya sobre el sentit de Déu al Japó. Ha ofert vostè algunes reflexions interessants. Com entenen Déu al Japó, en el Japó plural i transversal?
Doncs de moltes maneres, no? Jo, amb una conversa que he tingut aquest matí, per exemple, amb un grup de persones, els deia, no?, que al Japó hi ha un respecte, vull dir, fonamental pel fet religiós, no? O sigui, Déu no els destorba. Ara, tampoc els qüestiona, no? Vull dir, una mica seria aquesta la imatge, no? Així, en general, no? Generalitzar sempre...
Com a prop de la indiferència, diguéssim, sense
no,
entrar...
No, necessari... no tant de la indiferència, vull dir... O sigui, hi ha aquest sentit de religiositat fonamental. És un poble, per exemple, que sap ajuntar les mans, no? Ajuntar les mans vol dir aquest signe d'adoració, de respecte, no? Això ho diuen molt, és un poble que sap ajuntar les mans, no? Però, per altra banda, els hi costa una mica més, no?, que aquesta religiositat tingui incidència concreta en les diverses dimensions de la vida. I aquest, diguem, és el pas, no?, quan alguna persona entra, s'acosta a l'Església, comença a fer el seu camí, no?, de recerca, acompanyat per Jesús i per l'Evangeli, va veient com aquesta fe no és només una qüestió d'anar a pregar dos cops a l'any o tres cops a l'any al temple, no?, sinó que és una qüestió que té implicacions concretes en el nostre sistema de valors, en la manera de relacionar-nos amb la natura, etc. No? I aquesta és una aportació, diguem, que podem fer nosaltres.
i proposar Jesucrist és el mateix al Japó que a Amèrica Llatina, a Europa o a Rússia, per posar alguns exemples. Però segur que hi ha maneres diferents de fer-ho al Japó. Perquè la cultura és diferent, les formes litúrgiques, tot i que vostès no segueixen la tradició oriental, diguéssim, de l'est d'Europa, sinó que són com els catòlics de Roma, diguéssim.
Exacte, sí, la nostra litúrgia, la litúrgia romana, no? Que comparat amb litúrgies d'altres religions és molt simple, no? Jo crec que és molt senzilla, molt clara. Ara, el camí, diguem, el camí de fe que fan alguns, no? Que s'acosten a l'església, doncs, per motius ben diversos, perquè la seva família hi ha algú que ja és cristià, perquè han sentit algun qüestionament en la vida, és un camí, no? O sigui, no es tracta de transmetre uns ensenyaments, no? Sinó d'ajudar a la gent a entrar dintre seu, a trobar les preguntes fonamentals i a cercar-hi la resposta acompanyats per l'Evangeli i acompanyats per Jesús.
I això, doncs, també fa que vostè escolti com a pastor moltes inquietuds que són pròpies del Japó, que no es donen en altres països.
Certament. Sí, d'aquestes inquietuds, o sigui, n'hi ha algunes. El Japó és un país molt centrat, diguem, en el treball. Jo crec que és una societat també molt centrada en el lucre, vull dir, a veure què rendeix i què no rendeix, vull dir, i això és un criteri que quan s'acosten a l'Evangeli veuen que no és el criteri fonamental, no? Que rendeix i que no rendeix. Hi ha d'altres criteris, no? Per això crea tot una mena d'estrès general, no? Que això es nota fins i tot en els joves, no? Això de poder... S'han d'esforçar molt per entrar a un bon col·legi que els permet entrar a una bona universitat, que els permetrà entrar en una bona empresa, tenir un bon treball i assegurar-se el futur, perquè allà canviar d'empresa no és massa comú. De tant en tant sí canvia, però no és massa comú. Encara hi ha una estabilitat, no?, en el lloc on es treballa. Això causa cert estrès, no? I dins aquí hi ha persones, doncs, que arriba un moment en què es pregunten per què, no? Vull dir, tot això per què, no? Què m'aporta la vida? I aleshores és quan comencen a fer tot aquest procés, diguem, de repensar, no?, les qüestions fonamentals de la vida i cercar, diguem, nous horitzons. I un d'ells... No, a vegades el troben, doncs, en l'Evangeli.
L'Evangeli. Segur que això no canvia el que és la cultura i la manera de ser dels japonesos, igual que no canvia la dels europeus occidentals, però també tenim a Europa Occidental moltes situacions que van contra l'Evangeli que ens les hem de replantejar, no?, en el que és l'economia, el mercat o altres coses, no? Avui amb Josep Maria Abella un plaer conversar sobre el Japó. Per cert, vostè segur que parla el japonès, l'utilitza habitualment en... També s'utilitza l'anglès, suposo.
Molt poc.
Molt poc, més el japonès.
Vull dir, nosaltres, pel treball missioner i pastoral, 100% el japonès. Només quan treballem amb els grups, diguem, de catòlics estrangers, que fa poc que han arribat, doncs ens toca parlar en anglès o parlar en castellà, o brasileros, perquè n'hi ha molts del Brasil, no? Pues intentar comunicar-se amb les llengües d'ells, no? Tot el que podem.
Ja devia parlar vostè el japonès des de l'etapa de 18 anys que va estar al Japó. Certament. I no té problemes, tot i que és una llengua tan difícil i diferent per nosaltres.
Ara, no, ara ja no tinc problemes. Ja, no.
I el que són altres realitats del Japó, com els terratrèmols, la pateix? Suposo que són freqüents allà, tot i que no sempre tenen conseqüències.
Sí, els terratrèmols... El Japó té els terratrèmols i els tifons, no? O els ciclons, que en diuen aquí, no?
Sí.
El terratrèmol t'arriba sense avisar, no? El cicló avisa, no? Perquè es va costant de mica en mica, no? Bueno, però això són coses. I això, sobretot, amb els terratrèmols no s'hi pot fer res. Quan ve, ve, no? Certament els edificis i demés estan preparats i la gent, no?, està molt ben organitzada. Fa poc hi va haver un terratrèmol, jo estava a Hirakata, del 6.3, no? Immediatament, diguem, tots els altaveus que hi havia a la ciutat, Hirakata és una ciutat petita, al Japó, de 400.000 habitants o així, no? De seguida, des de l'Ajuntament, et donen totes les ordres, vagin a tal lloc, a cada barri hi ha alguna persona que són els encarregats, diguem, de mirar a veure què passa al barri, vagin immediatament a totes les persones on viuen persones ancianes soles, a veure si estan bé, si no estan bé, què ha passat, no? Això ho tenen molt ben organitzat. Ara, els ciclons, sí que nosaltres veiem que estan augmentant cada vegada més. I aquest és el canvi climàtic, que no ens l'acabem de creure, però ja el Sant Pare, a l'encíclica Laudato Si, ja va posar una mica, diguem, el crit al cel, diguem, que això del canvi climàtic és seriós, no? I nosaltres ho experimentem amb els ciclons, altres regions a l'Àfrica o d'altres bandes, amb una sequera que els obliga a migrar d'altres bandes perquè no tenen amb què viure. No?
certament. Ens ha acompanyat el claretià Josep Maria Abella durant 12 anys superior general dels missioners del Cor de Maria, dels claretians fundats per Sant Antoni Maria Claret, concretament del 2003 al 2015, i des de fa poques setmanes, pocs mesos, nou bisbe auxiliar d'Osaka. Que vagi molt bé aquesta nova etapa, li desitgem el millor, també el felicitem i esperem tornar-lo a veure aquí quan sigui possible. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Temps de diàleg. Persones creients que parlen i escolten.
I avui ens acomiadarem compartint amb vosaltres una música sintoista relaxant. Es va interpretar en un concert a Yamaguchi, al Japó, on aquesta creença és majoritària. Els instruments que sonen són el koto i el shakuhachi, que és una mena de flauta. D'aquesta manera ens unim especialment al Japó, en un dia en què ens ha acompanyat un pastor catòlic d'una confessió minoritària, el claretià català Josep Maria Abella, però sense perdre de vista la diversitat religiosa d'aquest país. Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Per adéu-siau.
Temps de diàleg.